Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Què tal? Com esteu? Benvinguts. Aquest és el programa dedicat al món dels animals. Tots els divendres, a aquesta hora, doncs, amb els nostres millors amics i també, com no, amb els experts, amb els especialistes, amb aquells que més saben, amb aquells que ens poden aconsellar i que ens poden ajudar, doncs, a tenir la millor relació possible, una relació plàcida, feliç i, sobretot, saludable amb els nostres amics, els animals. I aquest és un programa, ja sabeu, que fa possible el Col·legi de Veterinaris de Girona amb els amics del Centre Verd i cada setmana, doncs, tenim un expert, un especialista, una persona que ens ajuda. I avui, tal com va dir la setmana passada, doncs, ha complert el que ens havia anunciat i tenim de nou amb nosaltres a la Roser Feliu de Lladruc, aquí saludo. Roser, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, gràcies de, primer de tot per ser aquí de nou entre nosaltres. Per la gent que no ens va escoltar la setmana passada, anem a recordar, Roser, què és el que feu a Lladruc i on esteu situats?
Sí, a Lladruc estem a Peralada, a l'Alt Empordà, i tenim diferents serveis. Bàsicament el que fem són gossos de teràpia per les persones que ho necessiten i també gossos de detecció. La proposta que té més èxit, però, són els nostres cursos per cadells, que són cursos que es fan durant 3 diumenges al matí i ensenyem tota la base necessària perquè el nostre cadell aprengui el que convé per quan sigui adult.
Bé, ara dintre de molt poc, Roser, vindrà l'estiu, hi ha molta gent que està mirant-se el tema de les vacances i sempre, quan arriben les vacances, desgraciadament és quan es produeixen més abandonaments d'animals, el qual és una cosa, doncs, molt horrorosa perquè estem generant un problema i, a més a més, estem creant, doncs, una cosa molt, 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 molt irresponsable, com és abandonar un animal que fins i tot pot ser un acte punible i il·legal, no? Amb la qual cosa, jo crec que la millor solució és la prevenció, l'educació, intentar, doncs, tenir tota la informació perquè això no passi. Si et sembla, jo proposaria avui, Roser, tu que ets una experta, en que ens ajudis una mica, sobretot aquelles persones que estan pensant en portar-se un animal a casa, que ens donis consells bàsics per l'hora de triar, per l'hora de dir, va, volem portar un gos. Què hem de tenir present, Roser?
Sí, primer que tota la família estigui d'acord. És important que sigui una opció consensuada per tota la família. A vegades hi ha membres de la família que, per dir-ho així, apreten més i dir, no, volem un gos, insisteixen massa, i la resta de família no és que no l'entusiasmi l'idea, sinó que al final acaba acceptant, acaba cedint per pressió. Llavors, la decisió ha de ser prou madura per totes les persones que viuen amb aquest animal o que viuran aquest animal, que hi estiguin d'acord, que siguin predisposades a fer el que calgui, doncs, treure-la a passeig, portar-lo al veterinari, gastar diners en alimentació, tot el que calgui perquè aquell gos estigui bé. Moltes causes de l'abandonament són les adopcions compulsives. Ens hem trobat un cadellet, ens el quedem i de cop descobrim que és massa gros, o que no tenim temps, o que no tenim recursos econòmics suficients per mantenir-lo, i d'aquí també ven els errors de decisions, per desgràcia, molt poc meditades, que acaben amb l'abandonament de l'animal.
Clar, o sigui que estem parlant d'un acte que comença de responsabilitat dintre de la mateixa família per posar-nos d'acord i que tothom ho tingui clar, no? Perquè a la fi i al cap és un mes de la família i això pot condicionar-ho absolutament tot.
Clar, sí. Pensem que tenir un gos o tenir un gat no deixa de ser una responsabilitat que assumim nosaltres i que pot tenir certes conseqüències. Per exemple, si no eduquem bé un gos, pot ser que trenqui coses, que mossegui el sofà, que trenqui les cortines, que rosegui una mica la pota de les cadires, o bé, per exemple, si tenim un gat al principi, pot ser que rasqui els mobles, que rasqui el sofà, que es pengi de les cortines. Realment pot causar uns problemes aquest animal. Llavors, és molt important que tots estiguem disposats a assumir aquesta quota de pèrdues de la casa o aquesta quota de pèrdua del benestar en prou de tenir un animal de companyia. Si la decisió no és meditada, potser el més idoni és esperar una mica més endavant o bé realment tornar a meditar la decisió de tenir aquest animal. També és important el tipus d'animal que escollim, un gos, un gat o simplement un peix d'un aquari, també són opcions vàlides totes elles, però que també tenim en compte per fer una bona tria.
Molt bé, i aquí arriba la segona qüestió, que és veure quin animal, quina raça, no? Si el portem gran, petit, perquè moltes vegades ens deixem influenciar per les modes, no? I potser cal pensar en altres coses, Roser?
Sí, totalment. Per desgràcia, hi ha molta moda que de cada X temps es posa de moda una raça concreta. Per exemple, ara hi ha molta moda del Border Collie. El Border Collie és un gos de pastor, és molt intel·ligent, físicament és molt bonic i és un gos que està posant molt de moda. Igual que el pastor belga malinois, un gos que tradicionalment havia estat utilitzat només doncs, per professionals, ensinistradors, guies canins, policies, bombers... I ara és un gos que, com que és molt intel·ligent, és molt ràpid i és molt fàcil d'ensinistrar, és un gos que molta gent està decidint agafar com a gos de companyia, sense saber que és un tipus d'animal que necessita molta estimulació física i molta estimulació mental. Llavors, el meu consell seria, sobretot, no ens deixem endur per les modes. Tots sabem què va passar amb els dàlmates, com va haver-hi la pel·lícula del 101 dàlmates, que va començar a haver una cria indiscriminada de dàlmates, molts eren sords, molts tenien problemes renals i tenien molts problemes de comportament, i moltes vegades era per això, per haver escollit exemplars mal seleccionats d'una banda i l'altra haver-nos deixat endur per la moda. Llavors, és important que la decisió sigui meditada i si podem consultar amb un professional. Els veterinaris, els ensinistradors, els perruquers canins, saben dir quin és exactament el millor gos per cada família. Més que no el criador. A vegades els criadors estan tan enamorats de la seva raça que pensen que potser no serà idònia, ai, que serà idònia per tothom, i no és així. Llavors, el meu consell seria, si volem agafar un gos i estem molt convençuts que sigui una raça en concret, demanar una segona opinió. El veterinari, l'ensinistrador, l'etòleg, perquè ens doni un cop de mà i realment ens certifiqui que és una bona elecció, o al contrari, que potser ens plantegi una altra opció que ens interessarà més.
Parlant de tot això que comentes, una qüestió fonamental és saber de que l'animal, com un ésser viu que és, doncs necessita unes atencions sanitàries, com per exemple vacunes, o que arribarà un dia que es posarà malalt i que l'haurem d'atendre, no?
Sí. Realment moltes vegades la gent es pensa que anar al veterinari és només una vegada a l'any a posar vacunes. Certes races, com per exemple els bulldogs, és una despesa bastant contínua d'anar al veterinari. Hi ha races que realment, quan tu agafes un animal d'aquesta raça, és perquè saps que hi haurà unes despeses vinculades a la cura veterinària, tant de tractaments puntuals com si, per desgràcia, que això pot arribar a qualsevol gos, si hi ha un accident, si hi ha un atropellament, hi ha un enverinament, el gos se'n passa accidentalment un cos estrany, una cirurgia d'urgència, una baralla amb un altre gos, tot això són urgències que es poden donar i, per tant, també requereixen una bona atenció veterinària. Llavors, sempre que tinguem un animal, no hem d'estar disposats només a pagar el cost de les vacunes. També és important que reservem una mica uns quants diners, fer una mica de guardiola, per dir-ho així, per si passa alguna cosa en concret, algun accident, que podem fer front a aquestes despeses, que en alguns casos doncs, poden ser quantioses.
Hi ha races de gossos que es portin millor a títol genèric, per exemple, en famílies que tenen mainada petita?
En particularment, a nivell particular, m'agrada molt el caràcter del labrador i del golden. Aquestes dues races són races molt dolces amb la mainada, molt pacients, molt fàcil d'ensinistrar i que també, d'altra banda, mostren uns índexs d'agressivitat molt, molt baixos. Llavors, hi ha una família amb nens, el labrador i el golden són molt bona opció. També m'agrada molt el Cavalier, que el nom complet és Cavalier King Charles Spaniel, que són gossos de mida una mica més petita i aquests també són molt dolços i molt fàcils d'ensinistrar. També tenim en compte, però, que al final és valorar individu per individu, la qual cosa vol dir que no perquè un gos sigui una raça concreta manifestarà totes les característiques d'aquesta raça. A vegades hi ha gossos creuats, gossos completament mestissos, fill del seu pare i la seva mare, que també poden ser gossos ideals per conviure amb nens. Ara, si realment volem una raça concreta que en certa manera ens doni més garanties de ser una elecció d'èxit, i la meva opció seria el labrador o el golden.
També és veritat que hi ha animals o races que estan genèticament, doncs, físicament, més, en unes condicions més predeterminades. Per exemple, si hi ha una persona que li agrada molt sortir a córrer i li encantaria sortir a córrer acompanyat de la seva mascota, està clar que segons quines races no podran ser, no?
Clar, per exemple, totes les races que en diguem braquicèfals, que són els que la gent coneix vulgarment com a gossos del morrutxato, per exemple, els pugs o carlinos, els bulldogs anglesos, bulldogs francesos, el boxer, són gossos que, per exemple, al tenir aquesta canya nasal tan curta, tenen gossos amb una pèssima refrigeració. A nosaltres ens agrada anar a córrer, sobretot en clima calorós, com pot ser el clima mediterrani en el qual vivim, i ens agrada fer esport i fer alta muntanya, aquest tipus de gos no seria la millor opció. De la mateixa manera que al contrari, si jo soc una persona molt sedentària, que és just justament només surto de casa per anar a la fleca, no m'anirà bé un gos que, per exemple, sigui un gos de cacera, que sigui un gos molt inquiet, molt mogut, que li encanti córrer i que durant generacions i generacions s'ha seleccionat precisament per gastar energia. Llavors, per això deixo al principi que hem de prendre la decisió de manera molt honesta amb nosaltres mateixos. Realment tota la família està d'acord i també quin és el meu estil de vida, com m'agrada fer esport, si no... I tampoc és justificable que si el diumenge al matí em vaig a caminar una hora, agafar un gos que la resta de setmana el tenia tancat en un pis sense sortir, perquè jo volia un gos perquè m'acompanyés el diumenge a anar a passejar. Llavors hem de ser molt responsables amb la nostra elecció.
Clar, i parlant de responsabilitat, també el tema de l'alimentació, no? Hem de tenir un pressupost perquè hem de saber que aquest animal ens ha de menjar i, per tant, necessita una partida de diners per dedicar-ho a aquesta alimentació, no?
Sí, justament és així. Nosaltres fem servir un pinso que és de molta qualitat, que es diu Gosby, que és un pinso que està fet aquí a Vilamalla, que és quilòmetre zero, per dir-ho així, i és un pinso que ens funciona molt bé. Però, clar, evidentment és un pinso que la seva qualitat-preu és molt bona, però és un pinso que no deixa de ser, doncs, no apte per a totes les butxaques. Si, per exemple, doncs, anem a un supermercat amb una gran superfície, hi ha pinsos que són absolutament barats. Ara, quin és el problema de fer servir aquest tipus de pinso? Llavors ho pagarem per una altra banda. Pot ser que el gos faci diarrea, vomiti, perdi massa muscular, el pèl se li quedi menys brillant, que el gos li falti energia, que tingui problemes. Llavors, nosaltres, des del punt de vista de Lladruc, sempre recomanem un pinso que sigui un pinso d'alta qualitat, que sigui un pinso bo, que sigui un pinso que s'adecui realment, primer, a l'etapa vital del nostre gos. No és el mateix donar un pinso per un cadell en ple creixement que per un gos sènior amb problemes d'obesitat, o segons necessitats específiques. Si, per exemple, el gos té un problema renal, té un problema cardíac, o necessita una dieta light, no li podem donar un pinso que no li correspongui. Llavors, també és una despesa important, sobretot si tenim un gos gros. No és el mateix alimentar un maltès que pot passar 3 quilos, alimentar un mastí lleonès que en pot arribar a passar 70. Llavors, imagineu-vos quants quilos d'aliment menja un mastí. Si en tenim dos, la despesa es duplica, i així anar fent. Llavors, per això hem de fer un bon estudi de càlcul econòmic per veure si realment és viable tenir aquell animal o no tenir-lo.
Roser, tu que ets una experta, quin és el millor moment, la millor edat per educar el nostre gos? Suposo que diràs que tota la vida, no?
Sí. O sigui, per mi és des del moment en què el gos posa una pota a casa. O sigui, aquell és el millor moment per començar a educar el nostre gos, tingui l'edat que tingui. Si arriba en 2 mesos, començar en 2 mesos. Si l'hem trobat abandonat i no té ni dents i sospitem que pot tenir més de 10 anys, just en aquell moment. Des del moment que el gos s'integra a la família és quan ha de començar l'educació. L'educació no em refereixo a ensinistrament pur i dur, de que volem el gos robotitzat, que faci la croqueta i doni la pota i faci la vertical. El que volem és que el gos s'adapti al nostre ritme de vida, que sigui un gos que descansi al seu lloc, que tingui una bona conducta higiènica, que no mostri problemes d'inseguretat, que no sigui reactiu amb altres gossos, un gos que en definitiva el pugui tenir tot arreu, que si me'n vaig a una terrassa amb un bar es pugui quedar tranquil, si pujo el cotxe no abordi, no es dediqui a lladrar contra els ciclistes que li passen pel voltant, i si vaig a passeig no es dediqui a buscar conflicte amb altres gossos. Un gos ben educat, per mi, a nivell personal, és el gos que s'adapta al màxim al nostre tipus de vida, de qual li oferim el que calgui, i que realment el puguem portar a tot arreu. Això fa que tingui molta més qualitat de vida, tant el gos com la família.
Què li ensenyo primer al gos? A seure, a que vingui, a donar la pota? Hi ha algun ordre o tota la vegada?
Jo particularment, la primera ordre que els ensenyo sempre és de mantenir el contacte visual, l'ordre que en diguem el mira. El mira ens serveix per captar l'atenció del gos. Llavors, si treballem bé el mira, és una manera molt bona de focalitzar l'animal. El gos entén que cada vegada que li diuen mira, ens ha de mirar, i a partir d'aquell moment té un premi. Això ens pot servir per què? Per exemple, per quan cridem el gos, l'ordre vine. Molta gent comença, Tobi, 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 fins que acaba cridant el gos i el gos en aquell moment aprèn a reaccionar. Treballar en el mira és treballar una ordre molt positiva per l'animal. El gos tant és fixar la mirada en un punt com a l'altre, si es fixa en nosaltres, té un premi suculent. I a partir d'aquí podem treballar diferents exercicis. A mi m'agrada molt perquè treballem, per exemple, l'autocontrol de l'animal. Entenem, per exemple, que si el gos ens està mirant, encara que passi una bici, ha d'estar mirant-nos a nosaltres, ha d'estar tranquil. Llavors, jo particularment, la primera ordre que els ensenyo és el mira.
Doncs sempre aprenem coses amb tu i posats a aprendre. Els premis que han de ser? Menjar, manyagues?
Al final el premi és una recompensa per la feina ben feta i depèn molt de cada gos. Pot ser que sigui una joguina, pot ser que sigui un mossegador, pot ser que sigui una pilota. Al final és trobar el premi idoni al gos. Hi ha gossos, per exemple, que no els agrada jugar, però en canvi els agrada arrossegar ampolles de plàstic replegades pel mig. O gossos que realment tenen tanta motivació pel menjar que els presentes una pilota enorme i superdivertida i un mínim tall de pinso preferiran el tall de pinso. Llavors és important trobar la motivació que s'escaigui a cada gos. No hi ha una recepta universal. universal. Normalment a mi m'agrada molt parlar de que al final la millor motivació és la que tu sempre portes a sobre. La teva veu, les teves carícies, el teu gest, com et relaciones amb aquest gos, perquè si un dia et queda sense premi, sense clicker, sense modificador i sense pilota i sense pals, per exemple, que tu igualment, tu, amb el teu to de veu, les teves carícies, la teva entonació, el teu llenguatge corporal, puguis premiar igualment l'animal. Però sí que és important saber trobar això. Quina és la debilitat, per dir-ho així, del nostre animal?
Si es fa l'adopció d'un gos ja veterà, d'un gos pràcticament geriàtric, l'educació també suposo que ha de ser d'una forma diferent, no?
Bueno, la veritat és que hi ha molt el mite de que molta gent diu que el gos adult o el gos que és gran ja no es pot educar. En plan, no, com que és un gos vell ja ho té tot après. No és veritat, els gossos vells també poden aprendre i de fet moltes vegades és molt més fàcil que un cadell, perquè el gos normalment ja té més control de la conducta higiènica, ja té un caràcter format, ja té un vincle establert, llavors això facilita una mica les coses. Nosaltres hem educat gossos de gossera que no tenien ni dents. Gossos que dius, ves a saber l'edat que té, pobret, i com treballa. Ara bé, sí que és veritat que la capacitat de retenció és diferent, com si tu et poses a estudiar un altre idioma quan ets petit o bé quan ja estàs doncs, jubilat. Però et costarà més, una mica més d'esforç, aprendre quan ets més gran que no quan ets més jove. La capacitat de retenció dels conceptes, de la informació, és molt més exagerada. Però tot i així, m'agradaria trencar el mite amb això, que si és un gos gran i no es pot educar. Simplement potser ens caldrà una mica més de paciència, una mica més d'empatia, i potser haurem de repetir unes quantes vegades més. Però igualment pot ser un ensinistrament molt sòlid i pot ser molt beneficiós pel nostre animal.
Quina és la millor forma de felicitar el gos? Dir-li maco, fer-li una manyaga, donar-li menjar o tot junt?
Jo els meus gossos en particular faig moltes pallassades, per dir-ho així, amb el to de veu, felicitacions, de manera que el gos, quan ha fet el que a mi m'agrada o ha fet el que se li ha demanat, està molt content de veure'm a mi tan feliç. Llavors, crec que aquest punt de relació, d'aquest vincle que es treballa amb l'animal, no té preu. Vull dir, això que li puguis dir molt bé i que el gos de cop es posi content, sabent que ha fet una gran tasca, és molt important. Per exemple, en el meu cas, tinc els detectors de drogues i d'explosius. Moltes vegades no podem premiar el gos tal com ens agradaria, doncs tirar-li la pilota, llançar-ho, revolcar-nos amb ell i fer una gran abraçada. Moltes vegades hem de ser molt discrets a l'hora de felicitar, sobretot un gos de detecció de drogues. Llavors, el que fem és simplement molt bé, així, una mica dissimulat, i de seguida el gos es dona per premiat. Llavors, crec que és molt bo això, que el gos arriba un moment que té tant de vincle amb tu que veu quan tu estàs feliç, que veu la teva expressió i crec que ell també se sent recompensat i se sent molt feliç. Llavors, és això, no hi ha un premi universal per qualsevol gos, però sí que és molt important el que deia abans, la nostra entonació, els nostres gestos, la nostra manera de dirigir-nos, realment al final com ens restablim aquesta relació amb el nostre gos, és molt important fer-ho bé per tenir un vincle doncs, molt saludable i molt que duri al llarg de molts anys.
Roser, estic imaginant l'escena d'aquelles persones que porten droga i que són detectades per un dels vostres gossos i que tu li dius molt bé, no? Quin moment, no, aquell?
Sí, de fet, jo soc molt efusiva i al principi em passava de dir molt bé, i m'emocionava perquè realment el treball de detecció de drogues és un treball que és molt costós, són molts mesos de treball, has de tenir en compte moltíssimes variables i no qualsevol gos pot valdre com a gos detector de drogues. Llavors, realment és una feina que és molt dura i que al final, quan trobes la recompensa de veure que el teu gos ha localitzat aquella substància, l'alegria és absolutament indescriptible. No és una sensació com d'achievement que els anglesos, que he aconseguit aquella gran repte que em proposava i al final he tingut la solució.
Doncs res, estem a la recta final i demanem al lector que estigui a la sintonia i ens acomiadem.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Moltíssimes gràcies, Roser, per tota aquesta tasca que feu, per aquests consells que ens dones i sobretot per aquests gossos que teniu treballant, que són doncs, autèntics experts en ajudar les persones i a les forces i cossos de seguretat, a bombers, en fi, a la societat en general, animals experts en fer companyia a persones discapacitades. En fi, feu tantes i tantes coses, aquests animals mereixen tot el nostre aplaudiment i nosaltres per tu el nostre agraïment. Gràcies per ser en el programa i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recordeu que aquest és un programa fet possible al Col·legi de Veterinaris de Girona amb els amics del Centre Verd. Tornarem d'aquí 7 dies, just la propera setmana. Adéu-siau.